tot el món de la a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Balaguer, moment de saludar el Jordi, que ens arriba des de Coms Online, acaba d'arribar. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Entrem en matèria, doncs, per un programa avui que, bueno, parlarem de diverses coses. Ja veureu que hem de parlar des de lleis europees, fins i tot avui parlarem de TikTok, eh? De TikTok parlarem, Jordi, avui. Perquè ara el TikTok, bueno, serà una plataforma de vendes, vaja, el nou Amazon. Ja veuràs, ja en tenim de coses interessants avui. A més, també tenim el nostre apartat de videojocs.
Un clàssic, l'Indiana Jones.
Indiana Jones, ja, home, i tant, ja ho vam dir que havia de sortir Indiana Jones, que a veure que hi hauria pel·lícula, que no hi hauria pel·lícula. Bueno, sempre ens fa gràcia parlar de jocs d'aquest tipus. Vinga, comencem, i ho fem amb energia. Avui la música ens arribarà des de Polònia, des de la seva capital, des de Varsovia, amb en Laia Project. Amb ell començarem parlant de la Llei de Ciberresiliència Europea. Un nom així bonic, eh?
Sí, un nom complicat. Bàsicament és una nova llei europea que el que intenta és protegir tots els productes digitals dels ciberatacs.
Doncs sí, és una llei que us expliquem perquè, bueno, de moment tampoc no ho hem vist gaire clar, perquè diu que entra en vigor aquest dimarts, però després veureu de que les mesures o les obligacions que ens imposa s'aplicaran a partir de l'11 de desembre de l'any 2027. O sigui que sí. No sé per què entra en vigor, més aviat podrien promulgar-la avui, no?, i que la gent, pues, se la llegís, com a mínim.
Sí, suposo, perquè bàsicament els fabricants es puguen adaptar amb aquesta llei.
Doncs fem una mirada en aquesta llei, perquè en teoria és una llei que ens ha de beneficiar.
Sí, teòricament beneficia els usuaris, i aquesta llei es refereix a tots els equips i programes informàtics, podem incloure smartphones, sistemes operatius, fins i tot routers, qualsevol aparell digital, fins i tot un monitor per a nadons, una rentadora intel·ligent, evidentment, un rellotge intel·ligent, un tallafocs, etc. Han de complir tots uns requisits de ciberseguretat mínims, proporcionals al nivell de risc associat a cadascun, clar.
Vaja, estem parlant, Jordi, de qualsevol tipus d'aparell que estigui connectat a internet, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bàsicament aquesta llei de ciberresiliència, que s'anomena amb els acrònims de CRA, doncs ha entrat en vigor aquest mateix dimarts i té una sèrie d'obligacions
i mesures. Doncs anem a veure a grans trets quines són aquestes, perquè veig que ens han marcat 5 punts. Són 5 les obligacions de la llei, eh?
Sí, són 5 punts principals. Una se refereix amb requisits de ciberseguretat obligatoris, on tots els productes digitals han de complir normes de seguretats en disseny, desenvolupament i manteniment. Això inclou eliminació proactiva de vulnerabilitats i la implementació d'actualitzacions periòdiques.
Vaja, que si ens comprem, per exemple, ara tothom pensa que el meu mòbil s'actualitza, però si ens comprem, per exemple, una rentadora connectada, ens podem trobar una rentadora que porti wifi, que fa un munt de cosetes, que ens avisa quan ha acabat de rentar i totes aquestes coses, però, clar, la comprem, porta això, però si mai més s'actualitza, ens podem trobar amb un aparell que si un hacker descobreix com entrar,
Sí, podria agafar el control d'aquest dispositiu.
Diu, home, al cap i a la fi potser que agafi control de la rentadora a mi no em preocupa molt, però després són aquests els aparells que fan anar per a fer atacs de denegació de servei, no? Coses d'aquestes.
Per exemple, sí, ni més ni menys.
Tenen com un munt de zombis, no?, al seu servei. O sigui que el primer que demanaríem és això, que
s'han de tindre els aparells al dia, sempre.
Que s'actualitzin els aparells. Justament el segon punt va lligat molt amb això, amb les actualitzacions contínues.
Sí, les empreses estan obligades a proporcionar suport i actualitzacions de seguretat al llarg de la vida útil del producte.
Clar, això tampoc no està molt definit en aquesta norma, veurem si ho acaben de perfilar, perquè quina és la vida útil, perquè si ens diuen no, la vida útil de la rentadora són 2 anys, clar. Això clar, suposo que hauran de perfilar.
Sí.
També ens parlen que hi ha d'haver una notificació obligatòria de vulnerabilitats.
Sí, els fabricants han de notificar a les autoritats competents sobre qualsevol vulnerabilitat descoberta dins de les 24 hores posteriors a la detecció.
Vaja, que si descobreixen que qualsevol aparell té algun problema, s'ha de notificar a les autoritats, sí. Perquè si és prou greu, les autoritats poden fins i tot dir, doncs, aquest dispositiu que es desconnecti d'internet, o sigui, fer igual que ens avisen quan un producte és tòxic que està al supermercat o té alguna cosa que no és bona per la salut, ens podrien arribar a dir, doncs, aquest model d'aquest aparell, desconnecteu-lo d'internet fins que no hi hagi una solució al que està passant.
Sí, sí. A més, també ha d'haver una supervisió del mercat. La llei exigeix que s'estableixin mecanismes per supervisar els productes, és lògic. És a dir, s'ha de supervisar tot això, si no, qui ho complirà?
Uh-huh. I, finalment, volen una transparència total per als consumidors.
Els fabricants han de proporcionar informació clara i actualitzada als consumidors sobre les característiques de seguretat dels productes.
Vaja, que quan ens comprem un aparell, el que diem, avui l'hem pres amb les rentadores, no? Però que a banda d'explicar-nos que si servirà que estigui connectada per a dir si falta sabó o si i ha acabat de rentar, que ens informin també justament de quan de segur és aquest aparell i si requereix, doncs, això, actualitzacions, no actualitzacions i quins riscos ens pot comportar. Més informació al cap i a la fi pel consumidor i sobretot el que diem, no? Més actualització pels dispositius.
Sí, sembla una llei important, ja que cada vegada a casa nostra tenim més aparells connectats, que en diem, més aparells que van a internet, doncs evidentment han de tindre mesures de seguretat efectives i actualitzades.
De fet, si us hi pareu a pensar, segurament a casa teniu més del que us penseu, perquè hi ha gent que fins i tot té bombetes, no? Que es poden encendre des del mòbil. Aquesta bombeta ha d'estar connectada.
Sí, sí, sí. Ah, i aquest aparell també es podria fer servir per un hacker si no s'actualitza.
Doncs, bueno, crec que és una llei positiva, llei de ciberresiliència europea. De totes maneres, com diem, l'11 de desembre de 2027 seran d'obligat compliment totes aquestes mesures. De moment, entra en vigor. Anem a parlar de temes dels que acostumem a parlar habitualment, de tot aquest tema de denúncies, temes de compres, temes de vendes. Sabem que han denunciat a Nvidia per abusar de la seva posició de monopoli a la Xina.
Sí, pràcticament cada setmana us parlem d'una denúncia a un dels grans, no? Passant per Apple, passant per Microsoft, passant per
Google,
pràcticament qualsevol.
Mm-hmm. Aquest cop li ha tocat a Nvidia, el que passa que no estem tan acostumats. Normalment les denúncies per a Monopoly, si féssim un rànquing, serien europees, després americanes, no? Aquest cas toca la Xina.
Sí, és curiós que ha passat a Xina i acusen a Nvidia de posició de Monopoly. Recordem que Nvidia sobretot és popular per les seves GeForce RTX, bàsicament unes targetes gràfiques que, evidentment, tot i no tindre una posició de monopoli, sí que són les més desitjades pels usuaris, pels consumidors, sobretot pels gamers, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bé, són targetes gràfiques que també estan agafant molta potència dintre del món anterior, fa 2 o 3 anys, dintre del món dels bitcoins, de les criptomonedes, i actualment dintre de la intel·ligència artificial.
És la reina, diguéssim.
Sí, és la reina, i bàsicament compten amb una adaptació majoritària en quota de mercat. Això fa que les autoritats d'antimonopoli, evidentment, hi posin totes les mirades damunt seu.
Uh-huh. Doncs ara sabem que ha sigut el govern xinès el que està veient una possible infracció en les lleis antimonopoli, en les pràctiques que fan Nvidia, i els motius de la investigació venen per la compra d'una companyia que s'anomena Mellanox.
Sí, la va comprar el 2020 Nvidia i, bàsicament, aquesta compra no hauria complert les condicions dels organismes reguladors del país de la Xina.
Perquè us feu la idea, alguna d'aquestes condicions diu que hauria de vendre acceleradores GPU al mercat xinès de manera justa, raonable i no discriminatòria. Aquesta és una de les condicions.
Sí, i alguns indicadors mostraven, no, que no podien crear packs per rebaixar el preu ni penalitzar els clients que adquirissin productes de Nvidia o de Mellanox per separat.
Uh-huh. A banda d'això, no ens han explicat molt més, no sabem quins són els moviments que han fet per incomplir les lleis. Suposo que més endavant ens explicaran alguna cosa, o potser no, directament. I aquí ja hi està veient la mà negra, perquè recordem que Nvidia no és xinesa.
Sí, Nvidia és d'Estats Units, americana, i sembla ser, almenys des del punt de vista d'Occident, no, que sembla ser que és simplement un represàlia, no, del govern xinès contra productes americans.
De totes maneres, recordem que justament Nvidia té prohibit vendre els productes més avançats dels d'última generació a la Xina, ja, i això està prohibit per banda dels Estats Units.
Sí, sí, sí.
Tot i això hi té el monopoli. Bueno, és que és una guerra,
li
això.
Li donen pals per tots els cantons,
sí,
els d'aquí,
sí,
els d'allà, no?
Rep per aquí, rep per allà. Parlem d'una altra companyia, tot i que això quasi que ho podríem enviar a la secció de videojocs, però us volem parlar breument d'Ubisoft, perquè està valorant una compra per part de Tencent.
Sí, Ubisoft sembla que segueix de capa caiguda i no ha tingut un bon any 2024. La gran companyia de videojocs sembla que ha de tancar alguns dels seus serveis i retirar jocs, i fins i tot per a un jugador. Fruit de la seva escassa participació per part del públic amb els últims videojocs, doncs sembla ser que no passa bones hores.
Mm-hmm. Doncs hem sortit al mercat, diguéssim, d'una manera o altra.
S'han ficat a la venda, Ubisoft. Mm-hmm. Recordem que és una companyia francesa.
Mm-hmm. doncs estan a la venda. No sé, el govern francès suposo que hi ficarà mà. Ja ho havíem comentat, que Ubisoft possiblement sortiria a la venda perquè no estava passant el seu millor moment. El fet és que ara ja tenim un nom, és aquest Tencent.
Sí, és una companyia xinesa que bàsicament s'ha interessat per la compra d'Ubisoft.
Aquí veurem que suposo que el govern francès hi tindrà també molt a dir, perquè Ubisoft, sí, està passant mal moments. Per exemple, veiem com el Prince of Persia de Lost Crown l'han discontinuat, no? I estan tancant algunes coses i diuen que tot és motius econòmics, però ja sabeu que a qualsevol d'aquests països perdre un buc insignia, no sé quantes grans empreses té de software França, però Ubisoft potser és la més emblemàtica, no?
Sí, sense cap dubte, i bàsicament és possible que la compra no s'acabi fent, però veurem, ho seguirem. Tot i això, recordem que la companyia ja Tencent ja disposa d'un 10% d'accions de la companyia Ubisoft.
Vaja, allò que diu que ens mengen els xinesos, doncs sí, eh?
En part sí.
En part sí, eh? També es volem parlar de SK Hynix. Hem sabut ara que fabricarà xips de HMB4 a 3 nanòmetres a TSMC i per a NVIDIA.
Sí, encara que els plans de SK Hynix per començar amb la fabricació dels seus xips de memòria HBM4 el 2005 estaven basats en utilitzar el procés de fabricació de 5 nanòmetres, finalment sembla que aprofitaran la bona evolució dels 3 nanòmetres de la companyia xinesa TSMC per llançar ja aquesta línia de fabricació.
Vaja, que entre elles es van alineant, però com diem, a pesar del que ens expliquin i a pesar del que ens parlin, de moment la fàbrica del món continua sent la Xina, eh?
Sí, la Xina i darrere el fabricant xinès també TSMC, el principal fabricant del món. Aquests xips se fabriquen per NVIDIA.
Uh-huh. Doncs el salt del 5 als 3 nanòmetres ha de suposar una bona millora, Jordi, eh, també.
Sí, recordem que NVIDIA s'està col·locant com, tot i potser no ser el primer fabricant de xips del món, s'està col·locant en una posició privilegiada dels principals fabricants gràcies a la intel·ligència artificial i el seu bon rendiment dels seus xips amb això, amb la intel·ligència artificial.
Doncs per això aquesta decisió, saltar del 5 als 3, ens diuen que milloraria el rendiment i eficiència al voltant del 40%.
Déu-n'hi-ho.
És una xifra gens menyspreable. També us volem parlar d'una presentació que ha tingut lloc aquesta setmana, una presentació que ha deixat el món amb la boca oberta, i més si es compleix, perquè tants diners que es gasten governs amb supercomputadors. Apareix aquesta setmana, Google ens presenta Willow, el seu processador quàntic, i ens diu Google que pot calcular en 5 minuts el que un d'aquests superordinadors potentíssims que inverteixen tants diners públics triga 10
sí, 10
és una
anys.
Xifra, sí.
És... Equival a 10 anys, més o menys.
No, 10 septillons d'anys, o sigui, seria com 10 elevat a la 25, una cosa estranya. A mi em sembla una barbaritat, perquè dius que 10 anys ja són anys per calcular una cosa en 5 minuts. No, ens parlen de 10 elevat a la 5 anys, o sigui que quasi que l'ordinador quàntic ja... Perdó, l'ordinador aquest superprocessador mundial ha mort ja la seva vida útil i l'altre ja ho té calculat en 5 minuts.
Sí, bàsicament us parlem... Bueno, primer ens crida l'atenció, no, el nom d'aquest nou processador quàntic, que s'anomena Willow. Uh-huh. És un ordinador quàntic. Els ordenadors quàntics estan destinats, no, a revolucionar el món informàtic. Ja fa temps que s'hi està treballant i sembla ser que Google ha pogut ja produir un primer d'aquests processadors. I, evidentment, el rendiment és espectacular.
Doncs això, septillons és la paraula que busquem. 10 septillons d'anys, o sigui, 10 elevat a la 25. Tampoc on entrem en aquestes xifres tan complicades, no, és una mica complicat. És una evolució impressionant. Ens expliquen, no, que fa 5 anys Google només era capaç de fer 3,3 minuts els càlculs que farien 10.000 anys en un computador. És una evolució constant. Vaja, ens haurem d'acostumar a aquests processadors quàntics.
Sí, un dels grans problemes de la computació quàntica, si no s'ha implantat a dia d'avui, és que són els errors de càlculs que apareixen a mesura que s'augmenta el nombre de qubits del processador. Tot i això, sembla ser que Willow o Google, no, amb aquest nou processador, està trobant la manera de solucionar-ho.
Vaja, esperem que sigui precís, perquè si és molt ràpid però després no són precisos, és aproximat. És allò que dius, quan és tant per tant? Diu, més o menys, no?
Sí, sí. Bueno, la gràcia d'un ordenador, no, és que bàsicament és exacte, no s'equivoca mai.
Vaja, de totes maneres, això és el que ens ha venut Google. Caldrà veure quan estigui en funcionament, quan veguem aquest ordinador, quan el puguem comparar, però realment, si el que tarda l'altre 10 septillons d'anys, aquest ho fa en 5 minuts... Vaja, és espectacular el canvi, no? L'evolució és brutal.
Sí, si estem vivint una revolució, no, amb la intel·ligència artificial, veurem el que poden arribar a fer els ordenadors quàntics. Uh-huh.
Ja us havíem parlat, de fet, on havíem explicat algunes vegades, i ara és un moment en què aquells... que és una llàstima que sigui un programa de ràdio, perquè si fos un programa d'imatges o un programa de vídeos podríem ensenyar més del que parlem tot seguit, perquè el que ha entrat ja a disponibilitat és el generador de vídeo per intel·ligència artificial d'OpenAI, que s'anomena Sora.
Sí, una altra novetat que us presentem avui amb intel·ligència artificial de la mà del número 1 de dia d'avui, que és OpenAI, amb el seu ChatGPT, i ens presenta Sora, un generador de vídeo, també amb intel·ligència artificial generativa, que ha sortit de moment només pels usuaris de pagament d'OpenAI.
De fet, ja fa temps que Sora està disponible per entrar a la xarxa i veure petites demostracions i vídeos curts que feia de 3 segons i, bueno... era bastant resolutiu. Es veien unes imatges bastant ben elaborades. A grans trets, qui no ha provat ja de generar una imatge, una foto amb intel·ligència artificial? Allò que li dius, em pot generar, n'han vist moltes a xarxes, sí. Un gos amb ales que estigui volant pel mig d'un prat. Doncs això ja tothom més o menys ho ha vist. Ara això arriba al vídeo. I de fet el que tenim és que ja està disponible per a usuaris de pagament.
Sí, de moment Sora només es llança en una versió limitada que encara genera vídeos amb físiques poc realistes, però bé, és un primer pas i de moment, com hem dit, no trobarem cap versió gratuïta per testejar-lo.
Doncs sí, haurem de pagar. En concret, s'ha de pagar un compte plus d'OpenAI i, a més, tampoc no hi ha barra lliure. O sigui, el fet de pagar un compte plus poden generar uns 50 vídeos al mes i, a més, amb una resolució que no és ni HD.
Sí, 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 però diguem que actualitzarà tots aquests plans d'aquí poquet i esperem que puguem passar dels 480, pujar a 720 i fins i tot Full HD.
Doncs veurem on ens porta tot aquest món de la intel·ligència artificial al vídeo, però al ritme que anem d'aquí 8 o 10 anys, vaja, les pel·lícules potser serà tan fàcil com fer-les, en 10 minuts estarà feta una pel·lícula i ens la farem nosaltres fins i tot si volem des de casa, aquestes pel·lícules d'animació que estan tan vistes avui en dia. Ai, pobres animadors. També us volem explicar una notícia que, bueno, no és en principi una mala notícia, tot i que ja veurem com va el tema, perquè Microsoft ha anunciat que ja permet instal·lar Windows 11 sense TPM 2.0, tot i que hi ha algunes coses negatives, per això no tot és positiu.
Sí, bueno, una de les polèmiques més grans quan va sortir el Windows 11 és precisament que no podia funcionar amb cap màquina que no tingués TPM 2.0. Això el va restringir, el va limitar molt amb que molts ordinadors actuals no podien fer utilitzar Windows 11.
De fet, qui no té un ordinador a casa que quan ho ha provat li ha dit aquest ordinador no és compatible amb Windows 11?
Sí, evidentment, suposo que davant de la fi de la vida del Windows 10, Microsoft ha tingut que fer aquest moviment per poder acabar d'implantar el Windows 11 en un ampli mercat d'ordinadors on molts encara no tenen... aquest tipus de BIOS, el TPM 2.0.
Vaja, que es pensa que la gent, tothom es canviaria l'ordinador i estem arribant al final de vida del Windows 10 i la gent no s'ha canviat l'ordinador. Si a mi l'ordinador em funciona em fa la feina perquè me l'he de canviar, no?
Sí, tot i això, ni que ens deixo instal·lar la màquina amb màquines més velles, per dir-ho així, el Windows 11, la mateixa Microsoft informarà a l'instal·lar el Windows 11 que aquest equip no compleix els requisits mínims del sistema per executar Windows 11. És a dir, ens avisarà que no ens donaran suport, però bueno, ens deixaran instal·lar el Windows.
O sigui, suposarà la pèrdua de suport per part de Microsoft i la companyia dirà aquest missatge. Aquest equip no compleix els requisits mínims per executar Windows 11. Vaja, que ens diuen que no tindrem ni l'experiència de confiança ni l'experiència de més qualitat. I fins i tot diu que ens recomanen no instal·lar Windows 11 en aquest equip perquè ens pot portar problemes de compatibilitat. Vaja...
quina por.
Gràcies per haver-nos deixat instal·lar Windows 11 en qualsevol ordinador, ni que sigui vell, però després abocar-nos aquest missatge tan, no sé, apocalíptic, quasi bé.
Sembla que... sí, quasi que per això ens podríem mantindre amb un desactualitzat Windows 10.
Bueno, veurem tot plegat i veurem quin salt fa la gent i veurem si a la llarga hi fan alguna cosa, com a mínim una mica de suport contra atacs, amenaces, tipus virus, no sé. Vaja, fem aquest prec a Microsoft. Ja que parlem de Microsoft, també us volem explicar algunes cosetes més. La primera és que Mixed Reality Link ja permet utilitzar Windows 11 a les Meta Quest 3.
Sí, encara que està en base de Premium, en base de proves, en beta test, Microsoft ha llançat la seva eina Mixed Reality Link per a Windows 11. És una eina sobretot orientada als proveïdors de sistemes d'ulleres virtuals, com per exemple les Meta Quest del mateix Meta o Facebook.
Per a què tot plegat? Doncs per a poder utilitzar Windows 11 del nostre ordinador en fins a 3 monitors virtuals, o sigui, amb ulleres d'aquestes de realitat mixta.
Sí, per tant, les ulleres MetaQuest compatibles, les MetaQuest 3, les MetaQuest 3S que acaben de sortir, compten amb càmeres de color per la realitat augmentada.
I amb això el que aconseguim és doncs, tindre la integració total. Podrem fer anar el Windows i el nostre ordinador en Windows connectat amb aquestes ulleres. Vaja, sí. Suposo que qui més se n'alegre és la fabricant o la matriu de Meta, no?
Sí, sí, sí. I curiosament, que dintre del món de la realitat virtual, que no acaba mai de despegar, les MetaQuest, les MetaQuest 3, les MetaQuest 2, les MetaQuest 3S que acaben de sortir, estan agafant força rellevància, per dir-ho així.
Vaja, que tots fa anys recordem que ens pensàvem que la realitat virtual es menjaria el món i ara sembla que la realitat mixta ho prova, no?
Sí, bueno, sí,
veurem
sí.
Si al final serà la mixta, serà la virtual o al final serà la realitat real, la de tota la vida, no? També un altre canvi menor, en principi, tot i que a algú li semblarà que està força bé, és el que ha fet Microsoft a la seva botiga d'aplicacions, a la Microsoft Store. Per què? Perquè a partir d'ara ens permetrà actualitzar aplicacions externes. Ara us expliquem una mica com va la història. Perquè al cap i a la fi, Jordi, sembla molt complicat el que m'ha explicat, però és el que fem a tots els mòbils.
Sí, sí, bàsicament, diguem que bueno, el Windows disposa també d'una tenda d'aplicacions que s'anomena Microsoft Store, molt a l'estil de les tendes d'aplicacions que trobem en mòbils.
Però la majoria de gent, vaja, jo crec que encara és així, no pensen en aquesta botiga, sinó que quan vol instal·lar un programa busca, va a la pàgina del dissenyador del programa, es baixa el típic arxiu executable, l'executa i cap a dins, no?
Sí, sí, sí.
Què és el que passarà ara? Doncs que ni que haguem fet aquest pas, ni que haguem anat a la pàgina del fabricant i haguem instal·lat el nostre programa, la Microsoft Store detectarà que aquest programa hi és i si ella el té inclòs al seu catàleg, doncs també ens oferirà actualitzacions.
Sí, bàsicament ens l'anirà activar, és a dir, el connectarà, com si diguéssim, a la Microsoft Store i ens l'anirà actualitzant.
De què serveix això? Jo entenc, Jordi, que Microsoft aquí el que ens explica o el que vol fer és que acabem fent anar com fem amb els mòbils a la seva botiga. Ningú, quan vol instal·lar-se una aplicació al mòbil, pensa d'altra manera que no anar a la botiga d'aplicacions i instal·lar-se-la. Suposo que Microsoft busca això, eh?
Sí, Microsoft busca això. Recordem que de cara als usuaris, fer servir una tenda d'aplicacions oficials ens porta avantatges, sobretot a nivell de seguretat, ja que diguem que les aplicacions que estan dintre de la Microsoft Store doncs bàsicament han tingut que passar una sèrie de filtres on asseguren que, bueno, doncs que no hi ha virus, que no hi ha res que pugui comprometre el nostre ordenador, etc. És a dir, són aplicacions més segures.
Vaja, que haurem de fer un canvi de costum i anar pensant en això. Quan vulguem instal·lar aplicacions a l'ordinador, anar a la botiga d'aplicacions, a la Microsoft Store, i des d'allí instal·lar l'aplicació que vulguem. D'aquesta manera, només entrar a la Microsoft Store ens farà una llista de totes les que tenim instal·lades, vaja, com al mòbil, i ens dirà fins i tot quines no estan actualitzades i simplement pretén un botó, podem dir actualitzacions automàtiques o actualitza aquesta, aquesta i l'altra. Tot més fàcil, tot com funciona els mòbils. De moment van cap aquí, això encara està en una versió de proves del Windows 11, en el futur suposo que estarà ja actiu per a tots els usuaris que tinguin Windows 11, i en el futur, ara ja m'avanço molt, suposo que vindrà alguna comissió d'on sigui a dir-li que farà un monopoli amb la seva botiga d'aplicacions.
Sí, sí, sí.
És la història de sempre. Anem a parlar de Samsung. Per què? Perquè Samsung ha llançat la beta de One UI 7. Està basada en Android 15. I què és això? Doncs, bueno, nova versió de sistema operatiu per a tots els dispositius Samsung, en què, com era d'esperar, la gran bandera serà l'ús de la intel·ligència artificial.
Sí, bàsicament, tots els dispositius Samsung no estaran d'enhorabona si aconsegueixen, bueno, quan se'ls actualitza la versió definitiva de la capa de personalització de Samsung, que s'anomena One UI. Aquesta versió 7 incorpora ja la darrera versió d'Android, que és la 15, i disposa de noves funcions d'intel·ligència artificial.
Vaja, què és el que ens ha d'aportar la intel·ligència artificial? En principi, Samsung ens diuen que millors controls, més personalització i una experiència d'usuari millorada, en general, eh?
Sí, entre tot això trobem eines avançades per a l'ajuda de l'escriptura, una nova interfície més intuïtiva i també un nou sistema de notificacions.
Vaja, que ha de ser millor. També ve l'anomenada Now Bar, aquesta barra nova que permet ressaltar les funcions més rellevants i no ens cal fins i tot desbloquejar el telèfon constantment per accedir a certes coses.
Sí, també s'ha millorat el disseny de les càmeres amb ajustaments avançats. S'han reorganitzat els botons per millorar l'accés a les funcions disponibles i també tenim disponible el Modo Pro i Pro Video.
Vaja. Cert, és millor, és sempre que arriba una nova versió gràfica i a més ve acompanyada de nou sistema operatiu, benvinguda sigui. Serà benvinguda per tothom? No ho sé.
De moment no de manera immediata, i el primer que ho disposarà és el Galaxy S24.
Lògicament, arriba primer als bots insígnia. Veurem a partir de quan comenci a desplegar-se, perquè l'actualització final està prevista a partir del primer trimestre de l'any 2025, o sigui, encara falta. El que ja s'ha filtrat és el Galaxy S25 Plus. Lloro perquè estem parlant de filtracions. Tampoc són coses oficials, encara no s'ha presentat, però el primer que ha sorprès és que vindria amb un processador Exynos 2500, i això el primer que ha dit la gent és que, ui, aquí faltarà potència.
Sí, recordem que habitualment, quan surt un nou Samsung Galaxy S24, S25, etc., sempre ve amb dos processadors, el propi de Samsung i el més potent de Qualcomm. Bàsicament, de moment, sembla ser que només vindrà amb el Exynos 2500 per tots els països del món.
Fins i tot als Estats Units, que és sempre... on sempre s'ha venut amb processador de Qualcomm.
Sí, i de moment, a les primeres filtracions fetes amb programes de Benchmark com Geekbench, doncs sembla ser que aquest processador no rendeix ni molt menys com els últims Qualcomm.
Doncs sí, perquè estaria és aquest processador de 10 nuclis, és el processador propi de la casa. Recordem que cada cop és més tendència, ja, bueno, Apple es fabrica els seus processadors, Google fa els seus tensors pels seus processadors, Samsung té els Exynos, vaja, que cada cop més fabricants aposten per fer-se el seu propi processador. Aquí a Europa sempre ens havíem queixat de que els Samsung ens venien amb l'Exynos i la gent dia que, ah, és que l'Exynos no és tan bo, tot i que a la llarga s'havia demostrat que tan malament no sortia.
Sí, veurem, encara queda algun mes, bueno, algun mes, allà mitjans, finals de gener, que s'acostuma a presentar el nou Samsung Galaxy S25, doncs veurem finalment amb quin processador arriba.
Doncs veurem si ens arriba aquest processador i veurem si realment aquestes proves que ells han fet són reals. De fet, per que us feu una idea, aquest Exynos en parlaríem de 2.358 punts al test d'un sol nucli, quan un Snapdragon 8 Elite arriba a 2.987, de 2.300 a 2.987, que són quasi 3.000, perdó. Sí, hi ha una diferència, s'ha de reconèixer que hi és. També hem sabut que Samsung mostrarà les seues ulleres XR durant la presentació d'aquest Galaxy S25, justament.
Sí, veurem si aquest 2025 és l'any definitiu de la realitat virtual, de la realitat augmentada, etc. Sembla ser que Samsung també ens presentarà unes ulleres de realitat virtual, les ulleres XR, que fa temps que remorejaven. Sembla ser que són unes ulleres que també són de realitat mixta. I sembla que es donaran a conèixer durant el proper esdeveniment un paquet que el fabricant presentarà també els seus nous Samsung Galaxy S25. Per tant, això hauria de ser a mitjans de gener.
Doncs sí, sembla que, tot i que us diem això, hi ha alguns rumors que apunten de que molt les ensenyaran, però perquè les veguem. No ens estan parlant d'una sortida a la venda immediata, encara.
Sí, podria ser una estratègia similar al Samsung Galaxy Ring, on al gener del Mobile van presentar
presentar-lo, el van ficar dins d'una urna.
Sí, el van ficar dins d'una urna, el podies veure, però realment no el deixaven tocar.
Ni tocar.
Ni el mostraven, ni mostraven com funcionava. Podria ser un teaser semblant, és a dir, una presentació similar.
De totes maneres, això ens mostra que Samsung sí que té un interès i Samsung sí que avança cap aquí. I com veieu, tornem a veure una companyia que aposta per la realitat mixta. O sigui, sembla que la realitat virtual total mor, no sé. Vaja, tothom aposta per la mixta ara, eh?
Bueno, veurem com acaba tot plegat.
Doncs haurem d'esperar més, perquè ara podríem entrar en més especulacions. Hi ha especulacions que parlen de pesos, hi ha especulacions que parlen de funcions, de processadors, de tot el que podrien fer, però tot això són especulacions. Veurem a la presentació que ens ensenyen i veurem si realment ens ensenyen alguna cosa més que una maqueta, perquè al cap i a la fi el Samsung Ring que ens van ensenyar, tal com el van ensenyar, podia ser un anell buit per dins,
sí. Eh?
Perquè tampoc no el van veure funcionar. I AMD ha anunciat ja una conferència. Serà el proper CES per al dia 6 de gener a les 8 hores hora catalana. Què ens marca això? Ens marca més o menys que tindrem el CES i que les grans companyies ja tenen a punt certes coses que ens volen presentar.
Sí, la gran fira que es realitza a Las Vegas, als Estats Units, sobre informàtica i sobre tecnologia, pues sembla ser que sí que tindrà i celebrarà aquest 2025. Alguns fabricants tan potents com AMD ja han anunciat la seva presentació el 6 de gener.
Què ens hi presentaran? Doncs no en sabem gran cosa, perquè ens han fet un post a X o Twitter, digue-n'hi com vulguis, dient-nos que ens presentaran un munt de coses, sobretot en jocs, en PCs, intel·ligència artificial. Vaja, haurem d'esperar, Jordi, perquè tampoc més no en sabem.
Sí.
També us volem fer un parell de pinzellades. La primera sobre Blue Sky, perquè està preparant una subscripció amb característiques addicionals i també amb insígnia de perfil. Vaja, que ara que la gent diu que abandona Twitter i se'n va al Blue Sky, ja han vist la manera de fer quartos.
Sí, sembla ser que Blue Sky s'està aixecant, no?, o mostrant com a realment una bona alternativa a Twitter o actualment anomenat X. Ara mateix el que volen fer també des de Blue Sky és preparar una subscripció amb característiques addicionals i de pagament.
Doncs, vaja, el que va fer Twitter en el seu moment, que tothom va criticar tant, que és, si pagues, tens aquella insígnia d'un coloret a la vora i, a més, tens altres funcionalitats extra, com, per exemple, el tema de penjar vídeos més llargs, no?, coses d'aquestes.
Sí, sembla ser que fa mesos que la companyia Blue Sky comparteix els plans de monetització de la xarxa social, que inclouen els dominis personalitzats, els pagaments a creadors i les subscripcions.
Doncs això serien aquestes les que arribarien ara, aquesta subscripció, perquè us feu una idea, ells ens parlen de 8, més o menys 8 dòlars al mes i, o 72 anuals, i què és el que tindrem? Doncs càrrega de vídeos d'alta qualitat, en la seva resolució, també tindrem vídeos més llargs i fins i tot tindrem aquesta insígnia a la vora que ens dirà, ep, aquest senyor paga. En principi això ha de servir també perquè siguin perfils verificats, que no siguin de bots, vaja, tot el que ens van explicar a Twitter. Estem veient altre cop la mateixa història.
Sí, la mateixa que a Twitter, però bé, veurem a veure quin acaba dominant, no? Mm-hmm. Sí, Twitter o Blue Sky.
I abans de parlar de videojocs, us volem parlar de TikTok. Per què? Perquè us volem explicar que arriba una nova funcionalitat, un nou servei, que de fet no és nou, a altres països del món ja hi era, però ara arriba a nivell de l'Estat espanyol. És el TikTok Shop. O sigui que si ja us intentem vendre coses per TikTok, prepareu-vos perquè ara arriba en tromba.
Sí, arriba una nova plataforma de compra que s'anomena TikTok Shop i, bueno, diguem que arriba amb fabricants ja d'espanyols, per dir-ho així, de marques espanyoles i, a més, disposa de característiques novedoses com el mode Live Shopping o un programa fins i tot d'afiliats.
Us volem explicar una mica què és això del TikTok Shop i què vol dir que té un programa d'afiliats i tot plegat. Què és això? Doncs el TikTok Shop, el que ens diuen és que ja tenen lligat amb alguns fabricants per funcionar aquí, a nivell de l'Estat espanyol, però més enllà d'això vol dir que qualsevol hi podrà vendre, qualsevol hi podrà fer diners. La intenció quina és? Doncs jo, Jordi, ho veig com uns anuncis 2.0. Quan veiem un anunci a la tele, a vegades ens estan parlant d'un producte, però veiem l'anunci i ja està. I quan acaba, marxa, s'ha tancat. Ara no. L'anunci arribarà a un punt d'una interactivitat brutal, perquè la persona que ens està fent un directe ens podrà explicar què és el que fa aquell dispositiu, toca aquí i ja te'l venc. Vaja.
És... Sí, una interacció completa entre la xarxa social i el TikTok Shop, bàsicament uh-huh. per comprar productes i vendre'ls des de les parts dels fabricants.
Més enllà d'això, també ens expliquen des de TikTok que l'experiència serà personalitzada. Vaja, què no sap TikTok de nosaltres? Tot ho sap, perquè com que ens hi passem el dia passant vídeos, sap quins són els nostres gustos, ho sap tot exactament. Vaja, que ens intentarà colar el producte que vulgui i tal com el vulgui, eh?
Sí, TikTok ha subratllat que l'experiència de compra serà única per a cada usuari i està adaptada als que gaudeixen de TikTok i, com diu l'Oriol, ho saben tot de nosaltres.
Doncs això és el que tindrem. A partir de no gaire començareu a vendre o a veure com us intenten vendre de tot pel TikTok i en mateixos vídeos hi haurà els enllaços de venda, hi haurà gent o els TikTokers famosos inclouran els seus vídeos i els seus directes continguts patrocinats, no només per dir, ei, mira't aquest producte que està superbé, sinó directament clica aquí i això, fins i tot les marques podran interactuar amb la gent mentre estan veient un directe.
Sí, realment sembla ser d'entrada, no?, una venda novedosa.
Sí. Bueno, a mi em recordo una mica aquells canals de televenda que havia a la tele fa anys enrere.
Però interactuant amb els usuaris.
Però amb una interacció brutal amb els usuaris. Allí, al cap i a la fi, t'estaven matxegant perquè truquessis amb aquell telèfon de baix i compressis l'aparell. Aquí ja directament es toca la pantalla i ja estaràs comprant o tenint tota la informació que et faci falta. Bueno, una altra manera de treure quartos d'alguna cosa de servir el TikTok. Anem a parlar de videojocs. Vinga, va, comencem amb els breus i avui ens has dit, Jordi, que avui ens parlaries d'Indiana Jones.
Sí, és un joc que us presentarem com a joc de la setmana, però a més us anunciem ja que serà un videojoc els requisits per a PC, és a dir, surt per a diferents plataformes, però si voleu jugar des de PC i en modo ultra, és a dir, amb el modo més visual, més atractiu visualment, pues sembla ser que necessitarem uns requisits de màquina molt, molt exigents.
Bueno, ja estic veient aquí alguns requisits i a mi em sembla que quan parles d'exigència és exigència.
Sí, sí, necessitarem com a mínim un Windows 10, 64 bits, fins aquí cap problema. A nivell de processadors, un Intel Core i7 potentíssim, un 13.900, o un AMD Ryzen 7, 7.900 com a mínim.
Vaja, que un ordinador dels que ens venen per a ofimàtica o tasques de casa ja no servirà en absolut per executar el joc, eh?
No, a part 32 GB de RAM, una targeta gràfica GeForce RTX 4.900 de 24 GB i 120 GB de disc dur. Déu-n'hi-do.
Doncs sí, són limitacions força descarades. De totes maneres, han parlat de que seria per jugar en mode que llueixi el joc, eh?
Sí, sí, no us assusteu. És a dir, evidentment podeu jugar en modes gràfics inferiors. Potser no lluirà tant, però també es veu molt espectacular. I no necessitarem tanta màquina, evidentment.
Doncs estarem al cas de quan surti aquest Indiana Jones, el gran cercle. El tenim a punt de caramel, la setmana que ve en principi arriba, i veurem realment com es comporta amb màquines que no siguin tan potents. I si teniu una màquina d'aquestes característiques, doncs mira, un dels jocs que podré gaudir, a més, de forma espectacular. Mentre això no passa, que ja hem dit que és imminent, abans de festes, ja tenim jocs que hi podem jugar des de ja. El primer, el Total War Warhammer 3.
Sí, us parlem d'una expansió pel joc d'estratègia Total War dintre dels Total War, la sèrie Warhammer. Warhammer 3, Omens of Destruction. Per tant, si sou fans d'aquest videojoc d'estratègia a temps real, us recomanem molt aquesta expansió on podreu disfrutar de nous continguts i de nous personatges, sobretot basat en el món dels orcs, on diguem que un llegendari senyor ogre, el Gorbard Garrat, el podrem controlar, diguem així, tots els seus exèrcits. Per tant, sumarem noves mecàniques i actualitzarem fins i tot algunes d'existents, noves conquestes, noves campanyes de manera individual, i per tant més modes de jugar amb aquest Total War Warhammer. Recordem que és un joc per a PC d'estratègia en temps real i basat en la saga Warhammer.
Més propostes d'aquesta setmana. La següent que ens portes, Jordi, s'anomena The Finals.
Sí, bàsicament un joc de lluites on nosaltres hem de participar acabant amb tot l'equip contrari. Podem utilitzar bales, armes, cos a cos, o feu des de maneres espectaculars, llançant els contrincants des d'edificis. Bàsicament, qualsevol cosa que se'ns ocorrixo per destruir els contrincants.
Doncs això, podem, fins i tot hi ha possibilitat de, amb explosions, vaja, que no és l'Street Fighter, precisament, sinó que aquí la creativitat és molt més àmplia de cara a poder acabar nosaltres amb els contrincants o que ens acabin ells amb nosaltres, també, eh?
Sí, aquest videojoc de Finals recorda molt a les pel·lícules, no?, dels jocs, dels Juegos de l'Hambre, per dir-ho així, no?, l'estil de videojoc.
De Finals s'anomena, és un joc que tenim per a totes les plataformes menys la de Nintendo, veiem, eh?
Sí, correcte.
Següent proposta per aquesta setmana, The Spirit of the Samurai.
Sí, us parlem d'un videojoc que és un joc d'acció, aventura i, com no, basat en el món feudal medieval de Japó, on tindrem samurais i també trobarem els samurais enfrontant-los amb terror i monstres. És a dir, és un joc de terror i trobarem molts monstres.
Doncs The Spirit of Samurai ja ens podem fer una miqueta de quina és l'ambientació, ens podem fer la idea, no?, de que ens portarà al Japó, com a mínim.
Sí, bàsicament nosaltres som un samurai japonès que ha de protegir la seva casa, el seu llogaret, de l'assalt d'uns monstres que el volen conquerir amb el seu exèrcit de no morts, fent ús de la katana, la llança Yari i un arc, haurem de destruir tots aquests no morts, tots aquests zombis.
Doncs ja ho sabeu, si us voleu convertir en samurais, s'anomena The Spirit of the Samurai.
Sí, uns escenaris i un món basats, evidentment, en l'època medieval japonesa, per tant, bonics i curiosos.
I com a joc de la setmana, us hem de recomanar, com diem, aquest Indiana Jones, que ja us han dit que no us volíem espantar, si no teniu tampoc un ordinador ultra extrem, i podreu jugar també, tot i que no lluirà al màxim, eh?
Sí, us parlem de la gran estrena de la setmana, no? D'un videojoc que he recomanat a jugar ja a aquestes festes de Nadal, i és ni més ni menys que l'Indiana Jones i el Gran Cercle, un videojoc basat en el popular aventurer Indiana Jones.
Doncs, què és el que cal fer? Ja us ho vam explicar una miqueta. Tornava als seus orígens, hem de fer-nos amb objectes abans que els agafin, sorpresa, els nazis.
Sí, ni més ni menys. Hem d'aconseguir el secret del Gran Cercle, abans que, com diu l'Oriol, els nazis ens lo puguen prendre, una mica a l'estil de les pel·lícules, no? Això ens portarà en primera persona fins al Vaticà, a Egipte, a Sukhothai, entre altres localitzacions. Haurem de sortejar perills, resoldre puzzles, estirar el fuet, punys i pistola, i tot el que l'aventura en requereix. Això és una aventura en primera persona, no un shooter, una mica diferent. Veurem si agrada als usuaris, no? I, bueno, d'entrada està disponible en PC i totes les Xbox.
Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'un joc entretingut, seguríssim, perquè si les pel·lícules ho són, els videojocs també, eh? Indiana Jones i el Gran Cercle s'anomena un dels jocs per a jugar durant aquestes festes de Nadal que se'ns tiren a sobre. I finalment acabem amb una pròxima estrena, tot i que aquesta em dedique per festes de Nadal no, perquè ja parlem d'una estrena que arriba per l'any que ve. S'anomena Sid Meier's Civilization VII.
Sí, us parlem de, evidentment, un dels jocs d'estratègia més populars de tots els temps, el Civilization. Bàsicament, comentau-vos que és un joc d'estratègia per torns i basat en la història de la humanitat, per dir-ho així. És un videojoc que sortirà per a PC, per a PlayStation, totes les Xbox i també per a Nintendo Switch. I, bàsicament, quasi és un joc que no necessita presentació, però és un joc d'estratègia desenvolupat pel popular equip Firaxis Games, els creadors de les franquícies Civilization i també altres d'estratègia com el XCOM. Com és habitual, es desafia als jugadors a construir l'imperi més gran que el món hagi conegut mai, com un dels molts líders legendaris de la història. Per tant, haurem d'establir la nostra civilització, construir ciutats, meravelles arquitectòniques i expandir tot el nostre territori. Hem de conquistar, cooperar amb altres civilitzacions fins a fer-nos els amos de tot el món.
Vagi a fer la civilització més gran de la història, cosa que ha sigut, bueno, de tota la vida, ha sigut el somni de molta gent, eh? Alguns amb més bones intencions, altres amb no tan bones.
Sí, però, bueno, un joc clàssic, eh? El Civilization, molt popular.
Doncs Sid Meier's Civilization VII, així s'anomena aquesta nova versió, a més una versió que arriba per a tothom, perquè aquí ve que són totes les plataformes, fins i tot la Nintendo Switch.
Sí.
Doncs és una de les pròximes estrenes, haureu d'esperar una miqueta encara, haureu d'esperar, en principi surt al febrer de l'any vinent. Doncs això és tot el que volíem explicar avui al programa. Un programa força complet. Han parlat de tot, des de sancions a noves lleis, han parlat de com a partir d'ara TikTok ens bombardejaran perquè ens rasquem la butxaca, i han tingut jocs apassionants com el d'Indiana Jones o fins i tot aquest Civilization VII, que encara haurem d'esperar una miqueta. Abans de marxar, recordem que tenim un concurs en marxa.
Sí, tenim un concurs que serà vàlid fins al 20 de desembre. Sortegem un val de 100 euros per comprar com sa un any, per tant, us pot ser útil per les compres nadalenques, i la pregunta era força senzilla.
Doncs sí, a més va de videojocs, que n'acabem de parlar, però d'aquest no n'han parlat. Tot i això, ja veureu que si esteu atents, alguns es descarten per si sols, perquè el que busquem és el nom del videojoc, o sigui, busquem un nom, i és un videojoc que ens permet ser granger de manera virtual.
Sí, tenim quatre opcions. És Farming Simulator 2025, Goat Simulator, Flight Simulator i FIFA 25.
Doncs ja ho veieu, que n'hi ha alguns que quasi es descarten si sabeu una mica de videojocs, n'altres que es descarten pel nom, i sí, n'hi ha dos que podrien portar una mica a confusió, eh? No donem, o donem, o descartem, Jordi, descartem.
Sí, sí, alguna, el FIFA no? No és.
El FIFA no és, i Flight, no sé, això de Flight no sé si té molt a veure amb granges, tampoc, eh?
No.
O sigui que quasi que en queden dos, i entre aquests dos haureu de decidir. Com sempre, com es decideix? Doncs anant a... Bueno, primer ho decidiu vosaltres, després aneu a la web de ComsOnline, que són les 3w.comsonline.com, i busqueu l'apartat del concurs de la setmana. Allí trobareu la vostra participació. Recordeu, és només una la vàlida per concurs. La primera que feu és la que tenim en compte. Si participeu i després dieu «Ai, m'he equivocat», doncs mala sort ja, perquè només tenim en compte la primera.
Sí.
Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. Un programa completet, com diem, Jordi, ens trobem la setmana que ve amb més propostes i més coses per explicar-vos. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.